L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Estem Bartoks de tot, però encara podrem escoltar un clarinetista màgic demanar-nos que siguem feliços. Un Monteverdi declamat per un duet màgic ens duran fins a 5 germans que toquen partitures galàctiques al piano a 10 mans. A les postres, Schubert a l'ombra de Beethoven en l'espai de la Simfònica. Aquest és el menú d'avui que, escalfat per Bea Aguilar des del control tècnic, us servim avui a l'espia de Mahler. Estoy Bartok de todo. He dit Bartok, no harto, encara que us ho hagi semblat. Molts i moltes estem farts de moltes coses i més en aquests temps de guerres i emigracions. Aquest fartum el podem expressar de manera simple, fins i tot grollera, però també de manera simpàtica, poètica i musical, com és el cas del poeta Ángel González, de qui en el seu llibre La música i jo trobem aquest joc de paraules fent servir el cognom del compositor hongarès Béla Bartók. Una joia titulada precisament Estoy Bartók de todo, que ara escoltarem en la veu de Lucía Álvarez sota el teló de fons de música de, esclar, Béla Bartók.
Estoy Bartók de todo. Béla Bartók, de ese violín que me persigue, de sus fintas precisas, de las sinuosas violas, de la insidia que el oboe propaga, de la admonitoria gravedad del fagot, de la furia del viento, del hondo crepitar de la madera. Resuena Béla en todo Bartók. Tengo miedo. La música ha ocupado mi casa. Por lo que oigo, puede ser peligrosa. ¡Échenla fuera!
Del que no estem farts és de la bona música, sigui de l'estil que sigui. Per exemple, mai ens fartarem d'escoltar el so del clarinet de Martin Frost, i més si sembla passar-s'ho també interpretant un tema amb un títol molt escaient, Let Be Happy. Anem a ser feliços encara que estiguem Bartoks de tot. Ja que ara som una mica més feliços gràcies a Martin Frost, aprofitem la vinentesa per estimar a tothom de la manera que ens mana el compositor Claudio Monteverdi. Estimar-te tu perquè per tu miro, per tu gaudeixo, per tu t'abraço. Ja no tinc pena, ja no moro, oh vida meva, oh el meu tresor. Això és el que ens diu aquest text extret de l'òpera La coronació de Popea, que el pare del gènere operístic Claudio Monteverdi estrenà l'any 1642. Podeu sentir com aquestes paraules les acompanyen les veus de la soprano catalana Núria Rial i el contratenor francès Philippe Jarowski, ben inspirats pel conjunt L'arpeggiata.
Música de cinema.
Per introduir-nos en la música de cinema, abans hauríem de parlar dels germans Brown. Desiree, Melody, Deondra, Gregory i Brian. Tots cinc fills de Kate i Lisa Brown, nascuts entre el 1979 i el 1986. La particularitat d'aquests cinc germans és que tots toquen el piano de manera excelsa després d'entrenar-se des del 2001 al 2006 a la Juilliard School de Nova York. Ja té certa gràcia que els cinc toquin el mateix instrument, el piano. A casa devien estudiar per torns. En tot cas, els Estats Units s'han fet molt famosos interpretant arranjaments d'obres clàssiques de tot tipus per a cinc pianos. En el seu darrer disc, els germans Brown han inclòs una suite de l'obra més escoltada del compositor de bandes sonores John Williams, La guerra de les galàxies, que sona així de bé a deu mans.
l'espai de la Simfònica.
Schubert va deixar-nos incrustades en la memòria precioses tonades per recórrer l'hivern, enamorar-nos d'una formosa molinera i fins i tot planyar una sinfonia sense final. Una cortina de silenci, en canvi, ens enverina l'intent de recordar el gust de qualsevol plat de l'extens menú de les seves partitures per al teatre, més d'una dotzena, incloent-hi 8 òperes que Schubert va cuinar amb la mateixa cura amb què immortalitzà una truita per a quintet. Totes les partitures escèniques de Schubert fracassaren, però ell mai no es va rendir. L'any 1823, els administradors del Teatre de Viena li demanaren de crear la música incidental d'una nova obra de fantasia, Rosamunda, princesa de Xipre, de l'escriptora Wilhelmine von Chesi. Els crítics, sempre més unànimes a il·luminar abans les maldats d'un autor que les seves bondats, coincideixen a definir a Wilhelmine, l'autora del llibret per l'òpera Euryante de Weber, com a una escriptora amb moltes limitacions. Rosamunda no va ser l'excepció i la producció no va anar més enllà de dues representacions. L'únic elogi el va recollir la música de Schubert. Quina llàstima que aquesta música meravellosa no hagi trobat un tema més digne, gemegava el crític d'un dels diaris de la capital, però el fracàs del llibret va empènyer la partitura a l'abisme de l'oblit. L'obertura de Rosamunda està bastida sota la mateixa estructura que Mozart emprava per compondre les obertures de les seves òperes, en llenguatge tècnic, sonat allegro sense secció de desenvolupament. Aquesta obra obrirà el concert que els Simfònics del Vallès oferirem aquest dissabte 26 de març al Palau de la Música Catalana a 6:45 de la tarda, conduïts pel violinista Gordon Nikolic, que exercí durant més de 20 anys com a concertí de l'Orquestra Simfònica de Londres. Nikolic desxifrarà l'alegria lleugera que després d'una introducció lenta esclata farcida de tonades nascudes d'aquella inspiració que ens fa dubtar de si Schubert va ser un compositor jove que va morir massa vell o un compositor vell que va morir massa jove. Tant hi fa. Gaudim-la. els vols de l'any 1822 i següents, Schubert va compondre una sèrie de fragments musicals, com ara un manuscrit de 25 pàgines d'una sinfonia en re major que abandonà per a una consideració futura. El cas és que els seus biògrafs han suggerit que Schubert havia entrat per aquells anys en un període d'autocrítica profunda de tota creació destinada a una orquestra degut al caràcter intimidador de la gigantesca ombra del Beethoven més simfònic. Entre les obres parcialment acabades hi havia la seva fascinant sinfonia número 7, anomenada número 8, coneguda per la posteritat com la inacabada. El manuscrit porta la data del 30 d'octubre del 1822. Però és possible que l'ombra de Beethoven no fos l'única foscor que entorpís el desenvolupament creatiu de Schubert. Per aquella mateixa època, Schubert va contraure la sífilis. Encara no tenim constància d'un diagnòstic formal de la malaltia. Sembla que no hi ha dubtes sobre la seva naturalesa. La sinfonia número 8, la 7 per als experts, restà inacabada i no va sortir a la llum fins a la dècada del 1860, quan va descobrir-se el manuscrit en l'estudi de l'amic i company de Schubert, Anselm Hittenbrenner. El manuscrit contenia dos moviments totalment anotats i esbossos per a un tercer. Els dos moviments complets, més un moviment final d'una altra de les obres de Schubert, van estrenar-se el 1865. És a dir, gairebé 40 anys després de la mort del compositor. Però per què Schubert no va acabar aquesta sinfonia? Tot són especulacions. Potser associava l'obra a la malaltia que el duria a la mort, la sífilis. Potser... Escoltem el primer moviment de la sinfonia inacabada de Schubert que els Simfònics del Vallès interpretarem aquest dissabte al Palau de la Música Catalana de Barcelona a 6:45 del vespre amb direcció del violinista Gordon Nikolic. de la inacabada de Schubert al triple concert per a violí, violoncel i piano de Beethoven, que serà l'obra que tancarà el concert dels Simfònics del Vallès al Palau de la Música Catalana de Barcelona aquest dissabte vinent, 26 de març, amb repetició el dia següent a Lleida a les 7 del vespre a l'Auditori Enric Granados. Acompanyaran a Gordon Nikolic, director i violí solista, en la interpretació del triple de Beethoven, la violoncialista Céline Flamen i el pianista lleidatà Bernat Bonjorn. Però no escoltarem ara aquesta obra. Una data. El pianista d'aquest programa havia de ser l'ucraïnès Danilo Sayenko. La guerra en el seu país, provocada per la invasió russa, l'ha impedit de venir. Malgrat les gestions que els Simfònics del Vallès hem fet davant els representants públics, Danilo no pot sortir d'Ucraïna. Fa uns dies, Rússia bombardejà precisament la seva ciutat, Leòpolis. Aquí podeu escoltar a Danilo Sayenko interpretant el primer moviment de la sonata Opus 101 de Beethoven. En un missatge recent, Danilo ens deia, obrim cometes, ho sento, però de moment no veig cap possibilitat de sortir del país per fer concerts. Ahir el nostre president va signar un decret per ampliar el període militar durant 30 dies més a partir del 24 de març. Això és molt trist per mi. Però aquesta és la realitat en què es troba ara tot el nostre país. Ahir vaig anar a la unitat de l'exèrcit provant d'obtenir permís per marxar. Però no hi ha cap esperança. Un concert de música clàssica no és una raó seriosa perquè el país està en guerra. Ara, molts homes que tenen feina als països europeus es veuen obligats a tornar a Ucraïna per defensar el seu país. Els músics, també. No estic sol en aquesta situació. Aquesta és la llei i no es pot canviar. Tanquem cometes. com a homenatge al poble ucraïnès, tanquem el programa d'avui amb una de les partitures més colpidores de Schubert, interpretada en un enregistrament tan viu per Lukas Janssen al piano, Sietze Jan Weisenberg al violoncel i, precisament, Gordon Nikolic al violí. Nocturn de Schubert, una d'aquelles músiques precioses que ens fan dir que, malgrat estar Bartoks de todo, el nostre pas per la vida és un bon viatge. Thank you.